A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Three coins in the fountain, each one seeking happiness, thrown by three hopeful lovers, which one will the fountain bless? Three hearts in the fountain, each heart longing for its home. There they lie in the fountain, somewhere in the heart of Rome.
Which one? Sona a Three Coins in the Fountain, és un tema del 1954, va rebre l'Oscar a millor cançó original l'any 1955 i la versió que sentim és la de Ramon Mirabet. Digues, de la pel·lícula... De la pel·lícula Creemos en el amor. Aquí en Vicenç, cinèfil, apuntant-me de quina banda sonora formava part aquest tema l'any 55 que va rebre l'Oscar i, com dèiem, ha versionat en aquest darrer disc centrat en el jazz Ramon Mirabet.
Three coins in the fountain, each one seeking happiness, thrown by three hopeful lovers, which one will the fountain bless?
La tarareja, perquè el tenim aquí avui. Ramon Mirabet, què tal? Bon dia.
Bon dia. És que ara feia dies que no l'escoltava, el disc.
Sí? Sí, sí. L'has escoltat sencer moltes vegades?
Moltes. És un disc que he disfrutat molt pensant-lo, gravant-lo, mesclant-lo, i una vegada estava mesclat i masteritzat, l'he disfrutat molt al cotxe abans que sortís i compartir-lo amb la gent, l'he escoltat moltíssim.
Ara parlarem d'escoltar música al cotxe. El disc es diu Ramon Mirabet, All Star Jazz Project Songs I Heard, títol llarguet, però entenc que era important que aparegués tot això, no? L'All Star Jazz Project, els Songs I Heard, no? Cançons que vaig escoltar, el teu nom, és a dir, és un títol no aleatori, està pensat, eh?
Està, sí, cada paraula té el seu significat i la veritat és que sí, cada part d'aquest títol m'aporta moltes imatges i records. Havia de deixar clar que era un projecte. Havia de deixar clar que era un projecte a part, però que alhora està dins de la meva discografia i de tot el que estic fent. Aleshores, clar, aquest Jazz Project era una mica perquè el públic entengués que això és algo diferent. Això és algo diferent que he volgut fer, una mica marxant de la corrent de com funciona la indústria, marxant de la corrent de com funciona, no sé, una mica tot, no? Perquè jo, hòstia, al final he fet 5 discos de pop en el que podem escoltar country, folk, jazz, blues, soul, rock, però és pop al final. I aquest disc de jazz també ho és, perquè és un disc de cançons. Però bueno, és la primera vegada que em cenyeixo estrictament amb un estil i també toco amb altres músics, que ara explicarem, i ho havia de deixar clar. I després també, el de Ramon Mirabet era una conversa que vaig tenir amb un pianista que potser molts oients el coneixeran, que és el Marco Mezquida, que jo quan parlava amb ell que volia fer aquest projecte, el parlava tota l'estona molt de respecte cap al món del jazz, no? Perquè jo al final ni em dedico al jazz ni he estudiat. Llavors tota l'estona parlava molt de respecte i em diu, escolta'm una cosa, encara que agafis músics molt bons, tu has de liderar aquest projecte. Vull dir, igual com l'Sting va fotre aquella gira, que no sé quina gira em va dir, que tenia tants músics bons, però era l'Sting. Diu, t'has de posar Ramon Mirabet, que la gent no tingui clar.
Ha d'aparèixer
Ramon Mirabet
a la portada del disc, el teu nom ha de quedar clar, no?
I el de All Star em fa molta gràcia perquè és molt americà i té un punt hortera, però a mon pare li agradava molt tot lo...
És molt bàsquet també, no?
Bueno, sí, és bàsquet, cosa, però també el rotllo de Big Bang, a vegades que reuneixen els grans, els tòtems del jazz.
Sí.
Llavors a mon pare això li agradava molt. I Songs I Heard és realment el títol del disc, no? Que és al final aquest viatge a la infància, aquest record al meu pare, a la meva mare i la música que escoltava de petit.
Música que escoltaves, entre d'altres deies abans, al cotxe, no? Com per exemple aquesta que també apareix en aquest disc.
She gets too hungry for dinner at 8. Loves the theater, but she never runs in there late. She never bothers with the people she hates. That's why the lady is a tramp. Doesn't like crab games with barons or earls. Won't go to Harlem.
És un 100% jazz, ara deies, basat en tot això que jo he escoltat ara al cotxe. Escoltaves temes com aquest, no? Has explicat en alguna entrevista. I com ens ha marcat en general a tots la música que hem escoltat al cotxe. I jo crec, ara et posaré un tema que al cotxe amb els meus pares el posaven perquè jo el demanava de manera infinita i encara no entenc com us suportaven. I diria que tu també... Jo diria que tu també t'agradaria.
Aviam.
A veure.
Home, sí, sí, sí.
Ara ho penso, un viatge sencer.
Jo quan començava a escoltar Pearl Jam i Nirvana i tots aquests grups, ja començava a somiar en poder agafar jo el volant.
Sí?
Eh? Ja estava jo ja... Sí, sí. Però bueno, això encara, eh?
No, sí, home,
perquè
és que he posat
també
una...
Offspring, no, ja me'n recordo...
Sí, sí, però, clar, és que he volgut posar una...
Això encara, vull dir, és més madur. Perquè...
Però igual, per la meva mare t'asseguro que era un esforç.
Ah, mira, jo en aquest sentit tenia sort perquè la meva mare era bastant més punky que tots
sí?
Nosaltres. Sí, sí.
I encara ho és?
Molt, molt, molt. Li agrada molt el country, el gospel i les músiques espirituals. Molt el folklore també, però... ja sigui afroamericà o també de coples i coses així, però és molt punky. Vull dir, a ella li encanta CDC, Iron Maiden, Sex Pistols, encara m'explica una anècdota que van estrenar un documental, una pel·lícula de Sex Pistols i van amb els seus amics al cinema i van destrossar el cinema, no ella, però tot la gent, bueno, ma mare ve d'un... Mon pare en aquest sentit doncs, va créixer a un poble i li agradava la música i tot. Era molt més... Era molt gamberro, el mon pare, i era molt rebel, però no tenia aquesta cosa, no, que tenen o que tenien en aquella època potser el jovent més de ciutat, no, que més vividos en aquest sentit. I ma mare, clar, ma mare tenia aquí...
A qui t'assembles més?
Jo crec que els dos. Sí que és veritat que... Els dos. És que és una mescla... Anava a dir una mescla perfecta, no, és una mescla horrible. Perquè
no,
agafat...
perfecte, home, els fills sempre són sí. Mescles perfectes. Tornarem al disc, tornarem a aquest disc de jazz, a aquest sisè disc, que a més formarà part i en farà actuació al Palau de la Música, després en parlarem en el marc del Festival de Jazz de Barcelona, però... ha coincidit tot plegat també amb que Ramon Miravet acaba de presentar un llibre, el teu primer llibre.
Em fa gràcia quan em diuen el teu primer llibre, com si ja han de venir més.
Bé, no, i potser és primer i únic, no ho sé, ja ho decidiràs tu això, però en qualsevol cas és primer, entenc, no?
Sí, sí.
Això de decidir a escriure, com va venir?
Doncs la veritat és que em va costar decidir-ho, perquè primer vaig tenir...
Però t'havia passat mai pel cap? Perquè, clar, tu escrius cançons. Aleshores, de vegades... Algú pot...
honestament, sí. Però no en plan ho faré, sinó... T'imagines, què escriuries? Perquè a vegades amb els discos hi ha coses que es queden sense dir. O que la gent potser no interpretarà.
Mm-hmm.
No? I és com que la música té allò, no? que m'ajuda molt a treure coses de dins. Però clar, un llibre... és un canal directe perquè la gent entengui exactament el que vols dir, no les paraules. I a vegades amb les cançons les lletres queden una mica més abstractes o difuminades, no? És un món més interior meu, que no té per què ser entès, només jo.
Perquè el llibre parles de tu, i parla de tu.
El llibre parla de mi, però al final jo crec que parla de tothom, perquè parlo de coses, no? que jo crec que tots en algun moment o altre en les nostres vides ens ha fet perdre el cap, ens ha fet pensar, ens ha fet inquietar, ens ha fet agafar por o ens ha fet somiar. En el llibre parlo del temps, del pas del temps, d'aprendre a deixar anar, no només les persones, sinó també etapes vitals de les nostres vides, no? Perquè, vull dir, tots hem de dir adéu en algun moment o altre a algú, no? Quan algú es mor, o inclús un amor, o un amic, una amiga, però també hem de dir adéu a etapes nostres, no? No és el mateix doncs la nostra infància, o la nostra adolescència, la joventut, quan passes de la joventut a la maduresa, i més a Sitges també, que ens costa a tots...
Sempre has estat així de reflexiu o és un tema d'edat, això?
No, sempre, sempre he sigut així, eh? Sempre he sigut així. I a més m'agrada molt, anava a dir una cosa, que a Sitges ens costa molt fer-nos grans.
Sí? Tenim síndrome de Peter Pan?
Ui, tant. I a mi m'encanta. A mi m'agrada molt.
Tens síndrome de Peter Pan?
Sí, jo crec que sí. No diagnosticat per mi mateix...
Però sí
diagnosticat per la meva mare i per moltes altres persones.
Probablement és qui millor pot diagnosticar aquest síndrome la mare.
Però al final, jo això del... No sé, jo crec que tots portem un nen i una nena a dins. Jo quan veig la gent gran, jo no veig tanta diferència amb mi. Simplement que el temps ha passat. Però jo encara veig... Jo crec que quan parles amb la gent gran te n'adones que el temps passa més ràpid del que ens pensem, perquè som iguals, simplement que el temps ha fet així, però ells segueixen pensant a dins, no? I segueixen tenint els records ben presents de la infància. És estrany, o sigui, a mi el pas del temps sempre m'ha fet reflexionar molt, m'ha ajudat molt a prendre decisions també, i inquietar-me pel pas del temps és una conseqüència d'haver-me inquietat abans pel fet de morir.
Inquietar-te vol dir que et preocupa?
Pensar, et preocupa, t'interessa.
Però et preocupa fins al punt d'agobiar-te, d'angoixar-te?
Jo crec que, o sigui, jo crec que quan a mi la mort i el pas del temps són conceptes que m'han fascinat i alhora m'han fet por. Però aquesta por es va intensificant a mesura que vas apropant a alguna cosa que tu creus que és la resposta. És a dir, jo quan era petit intentava entendre què volia dir el no res, perquè tots sabem que ens hem de morir, però tenir consciència...
Mira, tira una cosa que sempre diu el meu pare.
Què?
No està demostrat.
Ja, això deia el punt 7, no? Qui ho sap?
Sí, diu...
En principi ens estem morint tots una mica.
Però sí, de moment a hores d'ara ningú no s'ha mort, diguem, eh?
Però no tots som sempre conscients realment del concepte del no-res. Però no és perquè no en siguem conscients, és perquè el nostre cap no ens deixa arribar allà. O sigui, quan nosaltres intentem apropar-nos aquest estat del no res, del no respirar, del no ser ni el no estar, no? Que ens sembla impossible, perquè nosaltres estem empresonats a dins del nostre cos i a dins dels nostres pensaments, i sembla que això sigui etern, però hi haurà un moment que no ho serà, no sabem què passarà després, i quan ens acostem a aquesta resposta, el cap és quan posa una barrera i et diu fins aquí, ja no pots saber més, no pots saber més perquè no, potser no estem preparats o pel que sigui, i aquesta barrera és aquesta ansietat, no? Que et fa recular, aquest mini estat de pànic, no? Quan, ostres, però a mi aquesta sensació, aquestes dècimes de segons en les que jo m'apropo a aquesta barrera, que és una sensació molt desagradable, alhora, quan l'acceptes i quan agafes aquest estat de resiliència, també t'ajuda una mica a triar a la vida, no? A atrevir-te a fer coses. No, perquè
si és el que t'impulsa alhora, no?
Sí, perquè dius, mira, si al final hem d'estar aquí dos dies, i dintre de 100 anys, això ho llegia en un lloc que no recordo, que dintre de 100 anys hi hauran estranys vivint en les nostres cases, i vull dir, alguns recordaran el nostre nom, no? El besavi, Ramon, si tens fills. Vull dir, però no sabran molta cosa dels nostres somnis, del que ens agradava, de si teníem bon humor, mal humor, o ens vam equivocar aquell dia, o... Vull dir que al final... No, serem pols surant en algun lloc. Per això el fet de que tot sigui finit també li dona un valor immens a cada segon. I aleshores el llibre, tot i que no parlo directament d'això, el llibre per mi va d'això. Per això explico coses personals, però jo crec que són coses en les que tothom s'identificarà.
Ens sentirem interpel·lats, no? També, és a dir, d'alguna manera. El llibre es titula Per sempre més, ara parlaves del temps, i en el llibre jo penso que fa referència a aquest tema. És el temps, un projecte musical del qui va ser metge del teu pare.
Sí, aquest qui canta és el metge que va operar el meu pare, sí. Es diu Andreu Gavarrós, és un neurocirurgià. Va intervenir el meu pare en dues ocasions, però durant 18 anys que va durar la malaltia del meu pare vam tenir contacte constant, no?, per revisions, per tacs i ressonàncies. I aquest doctor, bueno, tenia una particularitat, no?, que el seu somni era haver tingut una banda de rock i, bueno, la seva passió era la música, realment.
Com la del teu pare.
Sí, i aleshores, clar, ens vam fer molt amics, no?, perquè el meu pare, doncs, era trombonista i bueno, la música era l'amor de la seva vida i clar, a les visites, no?, als controls rutinaris que fèiem amb el doctor, doncs es parlava molt de música. I a sobre, el fill del pacient també fa música. I llavors, clar, parlàvem molt i l'Andreu Gavarrós, el doctor, va tenir un projecte al cap que era fer un disc amb la seva banda, que és una banda, doncs, amateur, banda de tota la vida, dels amics, que cadascú té la seva feina, que els agrada molt el rock català, no?, i el rock americà i tal, però bueno, fan rock català. I diu, ostres, tinc un projecte que m'agradaria que cada cançó amb el nou disc i col·laborés un pacient que jo he operat de tumor cerebral, pues que tinguessin relació amb la música, no? Perquè han operat a tantes persones, no? Pues a lo millor un era percussionista. De fet, hi havia un percussionista de Vilanova, molt amic dels meus músics, que el va operar l'Andreu Gavarrós, va morir, malauradament, però... I després hi havia un senyor que tocava la guitarra, doncs pacients que es dedicaven a la música, no?, que els operen desperts, perquè si tu, per exemple, és percussionista i no vols perdre facultats, t'operen despert mentre estàs tocant un instrument de percussió i tens el cap obert. Però així els metges poden saber si estan afectant o no aquesta part o no. I d'aquest disc em va sortir un projecte al final que es va dir La Simfonia dels Herois, del qual se'n va fer un documental que, mira, fa dos dies el van passar per la 2. Sé que està filmin i a la plataforma 3CAT. Es diu La Simfonia
dels Herois.
Simfonia dels Herois, un documental molt bonic, molt, molt, molt bonic, molt, molt lluminós, tot i que parla d'aquesta malaltia també, no?, que hi ha un punt que és molt cru, però sense anar a buscar la llàgrima. És algo molt, molt, un documental molt humà que animo a tothom que el vegi perquè és preciós. I aquest documental, aquest projecte, La Simfonia dels Herois, s'ha traduït en un disc, no? El documental és la gravació d'aquest disc amb aquests pacients que han superat una intervenció quirúrgica d'aquesta serietat, no?, com és un tumor al cap. I llavors, clar, aquesta cançó que es diu Temps, que hem escoltat, és una cançó que l'Andreu va composar pensant en el meu pare, perquè el meu pare hi posés el trombó. I Temps és una cosa que jo li vaig dir una vegada a l'Andreu, que li vaig dir gràcies per regalar-me temps amb el meu pare. I ell va composar aquesta cançó i és l'última cosa que el meu pare va fer en un estudi amb el trombó.
És un llibre de 300 pàgines. Has tardat molt en escriure'l?
Sí, he trigat, sí.
Més del que et... I no sé si t'ha costat més del que t'imaginaves, menys...
Sí, m'ha costat. Ha sigut un viatge increïble i alhora ha sigut traumàtic.
Sí?
Sí, perquè ja no és escriure, és reescriure i tornar a reescriure i tornar a reescriure i no acabaries mai. O sigui, jo crec que una de les coses...
I en quin moment pares? T'ho diu l'editor, això?
Sí, és el que anava a dir. Una de les coses que més em va costar és deixar-lo anar. Tant parlar de deixar anar etapes i tal, deixar anar el llibre em va costar molt. Perquè quan estàs escrivint, tens la sensació que quan no escrius els personatges t'estan allà esperant per continuar. Clar, i a sobre he fet referència, he fet un viatge al passat amb aquest llibre. Aleshores, ja no
hi ha un punt de teràpia, hi ha teràpia en aquest
és
llibre.
És molt terapèutic. Qualsevol cosa artística jo crec que és terapèutica.
T'has estalviat diners de psicòleg, de teràpia?
Sí, no, no. Sí, suposo que sí. O no. Perquè ara em costa molt seure a la taula on vaig escriure.
Sí?
Sí, em costa molt. Perquè vaig passar moltes hores i va ser molt dur. Perquè en molts moments em vaig sentir molta soledat.
És que clar, és un procés absolutament solitari, no? El d'escriure
sí.
un llibre,
sí,
que
sí,
fas
no,
tu
va...
amb tu mateix.
Sí, sí, no, va ser, van haver-hi moments molt, molt durs, sobretot cap al final, perquè m'hagués agradat explicar les coses amb la calma que vaig explicar potser la primera meitat del llibre.
I de la mateixa manera que quan un fa un disc, normalment després el reescolta, i en el cas d'aquest sisè disc que en parlàvem,
encara no
l'he
llegit.
No?
No. No, no, no. De fet, ho volia fer aquests dies, no? De dir, d'agafar una mica de distància i llegir-lo, anar a la platja, ara que, ostres, quan fa sol... Que
per fi, per
que
fi.
Sol, ja que vivim aquí, jolín, que és un paradís quan març, abril, maig, i fa bon dia, i encara no ho he fet. No.
I la mare, la família, els amics, qui et coneix, l'ha llegit?
Sí,
i què t'han dit?
Hi ha gent que l'ha llegit i que ja se l'ha acabat. Sí, sí. Jo me'l vaig acabar en una tarda. Jo, què? Jo per llegir 300
Intensa.
Pàgines trigo, mare meva. És com molt lent.
Però i quina ha estat la resposta? Què t'han dit?
No.
Ha agradat?
Sí. Jo tenia una mica de por perquè...
Clar, és que quan un escriu entenc, és a dir, quan un no és escriptor, li proposen d'escriure un llibre, s'atreveix, es llença a la piscina, que és algo que jo crec que tu, al llarg de la teva vida, no?, i carrera també, has anat fent nombroses vegades, no?, de llançar-te endavant una mica allò al buit. Però clar, entenc que la por aquella, al final, la por al rebuig o la por a que et jutgin malament existeix, i més quan un fa un producte que és pels altres.
O sigui, més que por, era una mica de que no saber si el que estava fent estava bé o no, perquè jo quan faig una cançó sé quan la cançó està bé o no, perquè n'he fet moltes, però jo no he fet mai cap llibre. Aleshores, era com... Bueno, això,
també has de confiar...
Aquesta és la meva veu.
En l'editora, no?
Jo amb el llibre he sigut bastant honest. O sigui, arribo fins aquí.
És a dir, qui et coneix et reconeix en el llibre?
Jo crec que sí. I qui no em conegui coneixerà potser una part de mi que potser no es pensava. Però al final tampoc intento amb el llibre que la gent em conegui, sinó el que intento amb el llibre és el mateix que amb la música, que és poder emocionar i poder remoure coses a la gent i a vegades a mi em passa, no?, quan escolto una cançó o llegeixo alguna cosa, a mi m'ajuda a recol·locar coses meves, saps? Llavors aquest és el meu objectiu una mica també amb els concerts i amb les coses.
Entenc que, veient que ha estat un procés dur, difícil, tot i que ara òbviament estiguis satisfet, ni et planteges fer un altre llibre, o sí?
Aviam, tinc bastantes idees que no, tenen,
sí?
que no giren entorn a mi ni...
Però... Fer què? Algú tipus novel·la?
Sí, però ja t'asseguro jo que en 3 o 4 anys no em faràs cap mena de pregunta sobre res que
necessites...
hagi publicat.
Desconnectar, no?, d'aquest procés.
Home, si ara es venen un milió de còpies, deixo la música i em poso a llegir.
Sí? No deixaries la música.
Llegir, escriure.
Deixaries.
No, és impossible. És que no, la música no la puc deixar perquè forma part de nosaltres. És que no es pot deixar.
Et surt de dins. Vinga, tornem al disc. Va, tornem al disc. Em poses el tema, Albert? Jo diria que en alguna entrevista he escoltat que deies que aquesta cançó, que surt en aquest sisè disc de jazz, és la més difícil de totes, de les que heu gravat. O la que t'ha costat més, o...
Sí, o sigui, pels músics que l'han gravat, res és difícil, perquè són...
Ara en parlem, dels músics, perquè en Ramon Miravet aquest disc no l'ha fet pas sol, l'ha fet amb referents mundials, diria jo, del jazz.
Sí, és que això que esteu escoltant, només un dels músics coneixia la cançó original. I això és la tercera toma, o la quarta. És que són unes bèsties. Deia, el que he dit és que és la cançó més difícil que he interpretat mai.
Per tant, que has cantat, eh?
Sí, molt complicada.
Per la tipologia de cançó, però no et fa col·locar la veu, per què?
Perquè és molt aguda. I jo, sí, aviam, aquesta cançó és la cançó més, és la cançó que s'allunya més de tot l'imaginari jazzístic que hi ha en el disc, perquè la cançó original, doncs, data dels anys 90, és de Jeff Buckley, és super fosca, rock grunge de l'època, que no té res a veure amb els estàndards dels anys 30, 40, 50 que hi ha en el disc. Però volia que hi hagués una cançó diferent en el disc, com fan altres artistes de jazz, com per exemple el Brad Meldow, que és un pianista contemporani, el més important del món potser ara mateix, que en els seus discos sempre fa alguna versió de Radiohead o... I a mi m'agrada. I clar, vam fer aquesta versió del Jeff Buckley, que és un temazo increïble, però no podia baixar mig to o un to. Havia de fer el mateix to de Jeff Buckley. No pots versionar Jeff Buckley i baixar un to o dos tons. Ho havia de fer allà.
Això no és OT, ni és un talent, ni res d'això.
Em va costar molt, molt, molt. Moltíssim. I a més és una cançó que no descansa, és una cançó molt fosca que arriba a les entranyes, i després també que has de caminar a la mà, o sigui, caminar em refereixo rítmicament com pues, amb la banda, no? Perquè tot això ho estem gravant en directe.
Que ho has gravat, digues els noms, va, d'aquests músics, que no vull...
Doncs mira, el bateria és Jordi Rossi, que és bateria d'aquest pianista americà que acabo d'anomenar, que és en Brad Meldow, quan fa les gires europees. Vull dir, estem parlant de... El Brad Meldow és el number one.
Del top mundial del jazz.
Rossi està tocant amb els grans dels grans, igual que el Perico San Beat, el saxo... l'Albert Sanz, que és un pianista de València que, bueno, em té enamoradíssim, és increïble, i després en Masa Kamaguchi, que és un contrabaixista japonès però fa molts anys que viu a Barcelona, i els quatre són, vull dir, és probablement, em fa vergonya dir-ho perquè, clar, jo he juntat aquí el Xavi, l'Iniesta, el Messi i el Busquets, i jo sóc l'utillero, però probablement un dels millors quintets de jazz que s'han fet a casa nostra.
I això ho has aconseguit a porta freda, eh? Perquè t'he sentit que des en alguna entrevista de trucar, picar i dir, mira, sóc Ramon Miravet, el meu pare era trombonista, parlava molt de vosaltres,
sí,
i jo vull que gravis amb mi.
La gràcia és que tant en Jordi Rossi com en Perico se'n recordaven del meu pare, de quan començaven amb la música, i clar, això va fer que la porta no fos tan freda, no?, quan vaig picar. I després, clar, tenint el Jordi Rossi i el Perico s'han veat al vaixell, doncs va ser molt fàcil convèncer... Bueno, és que no vaig haver de convèncer, és que l'Albert Sanz i el Massa van dir que sí de seguida. Perquè, clar, és que estem parlant de gent que potser el gran públic no els coneix, però és que estem parlant de probablement d'uns dels músics més importants de jazz, de la història del nostre país.
T'ha pressionat això? Quan, és a dir, quan t'hi vas trobar a l'estudi amb ells, no sé si va haver algun moment de... Ostres, caram, vols dir que...
És que...
T'ho van posar fàcil.
Bueno, m'ho han posat molt fàcil. Són gent superhumil, amb ganes de provar coses, d'escoltar... Ells estan al servei de la música, saps? Que a vegades veus a cada xitxarel·lo que surt per allà cantant i tocant, i sembla que la música ha d'estar al servei d'ells. Ells estan fent música, estan en un altre nivell d'intuïció musical que està només a l'abast de quatre escollits. Llavors, ells fan música realment perquè estan o sigui, allò és una espècie d'orgia musical. I aleshores és que fan d'una manera que tot sigui una massa, que tots siguem un. Vull dir, ha sigut molt fàcil. Sí que jo, més que estar jo una mica com tenir por a gravar amb ells, era una mica el... Perquè jo aquestes cançons les he cantat molt, però no amb la guitarra, no a un escenari. Les he cantat al meu cap, al cotxe amb els meus pares. Sí, seria capaç... seria capaç d'estar a l'alçada del que jo crec que jo he de fer. Saps? Perquè nosaltres...
Del nivell, no? Del nivell que tu consideres,
sí,
no?, que havies d'estar.
Sí, perquè tu creus, tu, no? Jo què sé, vas a fer una paella, no? I tu, hi ha gent que, no?, que es pensa que fa molt bé les paelles. Faré una paella, et poso aquest exemple, no sé per què m'ha vingut al cap. Però després l'has de fer, la paella.
Cert.
L'has de fer. Jo m'imagino que, no, que nosaltres en el nostre cap a vegades hi ha coses que ens imaginem que ho podem fer molt bé. Hi ha coses que potser sabem que no les sabem fer.
Però tu ja saps que fas bé música,
no? Però la música és infinita. Vull dir, no tot ho faig bé.
T'has sorprès a tu mateix?
Més que sorprendre, estic molt orgullós. Estic molt orgullós perquè home, un dels meus primers objectius era que la persona que escolti aquest disc no vegi allà un intrus entre aquests músics. No? No vegi un turista del jazz o el típic cantant de pop que s'ha fet el seu disc de jazz. Aquest era el meu primer objectiu una vegada allò estigués fet. Però realment la necessitat que jo tenia era de fer-ho. I clar, jo en el meu cap m'imaginava que tot això tindria... Bueno, que seria d'una... Jo volia estar a l'alçada del que jo m'imaginava, saps? Més que por d'estar allà exposat davant d'aquests músics. No, exposat davant meu. De dir, ara, bueno, ara ho has de cantar. Ara has de fer aquesta paella, fes-la.
L'has feta, la paella l'has feta, el disc ja ha sortit, deia abans, fareu actuacions, algunes, d'això no en faràs una gran gira, sinó actuacions puntuals, no? I al Palau, eh? I en aquest cas la primera serà al Palau.
De fet, la gent de Sitgetans, Sitgetanes, si voleu veure aquest concert, jo crec que us aconsello que vingueu al Palau de la Música, perquè dubto que fem algun concert més a la vora. Serà algun, de veritat, molt, molt, molt puntual. Tant de bo, eh? Fem algun, no sé, per exemple, sí. I és que hi ha molts festivals, sobretot aquí al Penedès, però no serà un projecte en el que farem allò 20, 30, 40 concerts. Farem, si en fem 10 serà un èxit, no perquè sigui complicat o no, sinó perquè és que s'està pensat per això, saps? Això és un a nosaltres que ens agrada tant fer el vermut, és una, saps allò, aquella oliva, allò, s'ha d'anar a veure el Palau de la Música.
És la cirereta. Exacte, home, a més, perdó, però és que a més el Palau de la Música són com paraules majors també, no? Vull dir que l'entorn també entenc que és important i acompanyarà aquí també, no? Més enllà de la música, del disc que toqueu, que el Palau de la Música, no?
Jo sempre dic que hi han dos escenaris, hi han tres escenaris potser a la meva vida. Un és les escales de Montmartre,
l'altre
és el Racó de la Calma i l'altre és el Palau de la Música.
Doncs el podran escoltar en el marc del Festival de Jazz de Barcelona, no, Ramon?
Sí.
I després altres cançons. I ara hi ha un tema...
I espera, la platea està... O sigui, ara t'ensenyo i flipes, eh? I queda molt encara.
I està plena.
Està pleníssima.
Doncs espavilin.
Sí, sí.
Espavilin, perquè de moment les altres dates no les sabem. Sabem aquesta i ja ha dit en Ramon Miravet que no seran excessives. Posa'm aquest tema, Albert. El 8, Albert, el 8. Aquest tema... Sí, aquest tema... No és d'en Ramon Miravet, és un tema de Chet Baker, però és un tema, diria, que la versió d'aquest tema també l'heu enregistrat i ha d'aparèixer al disc, pot ser?
Que... Ja hi és, eh?
Ja hi és?
Sí, sí, si no Spotify
però,
ja està.
Però això, ja l'heu presentat aquesta? Doncs jo pensava ara que
estava marcant
un gol i no, ja està.
Per mi és la millor cançó del disc.
Doncs busca'm la del Ramon Miravet, sisplau, Albert. Ves a buscar-la, no la tens aquí la llista, has d'anar al disc. Busca-la, perquè explicaves també que és el cor del disc, aquest tema.
Sí.
Però és que, clar, el títol d'aquesta cançó... I, clar, jo no sé si sents que és el disc... Has fet el disc que hagués volgut fer el teu pare?
No, mon pare realment, si hagués fet un disc de jazz, hagués fet amb secció de metalls, però segur. Saxo, trompeta, trombó, hagués fet big band, però ja el faré. Però jo sé que... Que estaria molt orgullós. Molt, molt, molt. I a mi també, sí que és veritat que a mi m'agrada el Big Band, m'agrada la sonoritat de Big Band, però a mi el jazz que m'agrada també és el jazz de taverna, de cava, com la cava del Retiro.
L'enyores?
Moltíssim, moltíssim, i és una pena que estigui allà... buida, perquè en realitat està plena de records i plena de melodies.
No la recuperarem, Ramon. Bueno, sap jo, greu dir-te, ets si un venc, romàntic, ja ho sé, però...
Si venc un milió de còpies del llibre i tinc temps...
Sí, jo, home, però clar, però hauràs d'aconseguir... Ja, però escolta una cosa, hauràs d'aconseguir un permís municipal.
Aconseguim, home, si aquí... Si, mare meva, si...
Si alguna cosa té, Ramon, mira, tu ets positiu i optimista de mena?
Els polítics, quan els interessa, aconsegueixen les coses en un segon.
Home, igual se'ls hi portes un milió d'euros, no ho sé, igual sí.
Però sí, a mi hi ha una part d'aquest jazz... despullat, de quartet, de quintet, a mi, ostres, a mi m'atravessa. What a guy, what a fool am I to think my breaking heart.
És el primer disc en el que deies abans, eh? Jo abans he fet pop i a més hi havia d'una mica de tota la teva música, eh? Però que t'has centrat en el jazz. Però, jo no sé si t'ho han dit, trobo que tens una veu que encaixa molt bé amb el jazz. T'ho han dit o no?
Sí, sí, sí.
És a dir, aquesta, vull dir que...
És que em sento molt còmode.
Vull dir que
cantant això.
Podries dedicar-te potser només a fer jazz?
Infinitament més còmode cantant aquests temes que pop. És que cantar pop és molt difícil.
I per què fas pop?
No és que faci pop, i faig cançons i passen coses. Però...
però cançons.
Sí, faig cançons i llavors, mira, però quan les melodies són molt, molt poperes i estan... O sigui, el pop té una cosa que les melodies estan més marcades.
Mm.
La música, al final, el jazz, el gospel, tota aquesta música més... que surt una mica de les entranyes, com deia abans. La melodia... Hi ha una melodia que és molt maca... però després, no sé com...
Però és que ja no és només la melodia, és el que diu. Aquest tema, el que ve a dir és estic prou bé, sense tu me les arreglo bien sin ti, no? Alguna cosa
però...
Però...
Que és la lletra, dius,
clar, però
menys...
I no sé, això és una mica la teva situació, ara és el que li diries ara al teu pare?
Ah, no, perquè al final la gent quan marxa i estan aquí, d'alguna manera entren a dins teu i formen part de tu. Vull dir, no... Mai podria dir... No sento que realment hagi marxat del tot, saps? I a més hi penso sovint, hi parlo sovint, no és que parli en veu alta, però sí que...
Home, és evident que hi penses i que hi parles, sí. Perquè al final el disc d'alguna manera neix d'on neix, no?
Sí.
El llibre neix d'on neix, no? I a més ho deies al principi, no? Hi ha un punt de teràpia, no sé si al disc també hi ha hagut un punt de teràpia amb aquest disc.
Uf, és que això del disc és de les coses més... Aquest disc de jazz és de les coses més boniques que he fet, no la música, no la meva vida. És que... És... Bueno... O sigui, ha sigut terapèutic, ha sigut un regal, ha sigut... un somni.
Doncs et desitjo que em facis i que em puguis fer de coses tan boniques com aquesta o més amb el que et queda de vida, que és molt. Ramon, ha estat un plaer.
Igualment.
Teníem moltes ganes que vinguessis, eh? Perquè et sí, veiem pels mitjans que... i dèiem, home, però si el Ramon és de Sitges, és casa, això.
De fet, no havia vingut mai aquí.
No havies vingut mai, ho sé.
Perquè quan fa que esteu aquí?
Aquí, 6-7 anys.
Doncs pues imagina't.
A l'altre havies anat?
A l'altre sí.
A Sant Honorat sí.
Clar.
A mi no havies... Jo només he estat aquí.
Doncs mira, no havia vingut mai.
Va,
doncs està molt bé, eh?
Està, i a més, mira la llum que tens,
sí,
el sol,
sí.
Aquí veus l'església, el Palau Maricel. Adéu.
Doncs fins aviat.
Fins aviat. Tornem demà. Adéu-siau.